Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Els bombers continuen treballant amb una dotació en l'incendi d'aquesta matinada en un càmping del Vendrell i Platja a Tarragona que ha obligat a desallotjar preventivament 1.700 persones. A hores d'ara l'incendi està extingit i s'investiguen encara les causes del foc. Connectem ara amb la nostra companya Sílvia Martínez. Quina és la darrera hora? Bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments s'està treballant principalment per atendre les 17 famílies afectades, unes 50 persones que han perdut tot el que tenien al càmping, roba, documentació, diners i en molts casos també medicaments. Algunes podran tornar a casa avui, però les que venen de més lluny hauran de ser reallotjades, com explica l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Doncs han limitat el foc amb aquestes 17, la resta del càmping està en absoluta normalitat i evidentment ara doncs, els càmping, la direcció del càmping està gestionant doncs, el retorn en algun cas quan són de fora o l'allotjament d'aquestes 17 famílies diguéssim que podien estar afectades directament pel foc.
Mentrestant, bombers i policia científica estan investigant les causes dels dos focs que podrien ser deguts a un curtcircuit.
Gràcies, Sílvia. Bon dia.
Bon dia.
I els bombers també continuen treballant els tres incendis d'indústria declarats aquest cap de setmana. Per una banda, l'incendi en una nau i la vegetació adjacent a Sabadell, a prop de la C-155, que en aquest cas ja ha quedat extingit. A més, també encara treballen en l'incendi d'una indústria, també a Vic, que està controlat i que encara fumeja, i finalment en l'incendi d'una altra nau al polígon dels Frares de Lleida, que en aquest cas està estabilitzat i que continua cremant material divers. I en mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres. De moment, tallat un carril a la Peseta Roda de Berà, en sentit sud, direcció Tarragona, a causa d'un accident entre diversos vehicles. A banda, també, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I molt atents avui perquè la calor extrema persistirà i s'estendrà a l'oest i sud de Catalunya amb afectació a nombroses comarques, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, que viuran avui el dia més calorós de tota la setmana, amb màximes que podran superar els 41 graus. Protecció Civil, de fet, demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o bé sense recursos. I una avaria tècnica ha deixat també fora de servei la megafonia i la informació en diverses estacions de Rodalies, sobretot a l'àrea de Barcelona, des d'aquest diumenge. A hores d'ara continua sense funcionar i Renfe, de fet, recomana als viatgers consultar les destinacions directament als trens, mentre els tècnics encara treballen per resoldre-ho sense previsió de restabliment. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat. Tria un CD de caia a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els teus...
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí. Us estarem acompanyant amb aquest estiu a l'Obert per Vacances fins les 11 del matí a la teva ràdio local.
Com els d'abans.
En el cor de l'estiu, mentre que alguns gaudiu de la platja o la piscina, als parcs de bombers la rutina és molt diferent. Entre guàrdies i calor intensa sempre hi ha l'alerta constant d'una emergència. Ens desplacem ara fins a Castellà del Vallès, on hi ha desplaçat poc, però una mica sí que s'ha desplaçat el Carles Díaz de Ràdio Castellà per conèixer una mica més de prop la rutina d'un parc de bombers en ple estiu. Bon dia, Carles.
Què tal? Molt bon dia, Manel, com estàs?
Molt bé,
digue'm. Que parlàvem ara, estàvem amb l'Oriol García, que és el cap dels bombers voluntaris de Castellà, amb qui parlarem en els següents minuts, i estàvem escoltant les notícies, i justament, Oriol...
Sí, sí, els dos focs que hi ha hagut a Sabadell i a Vic, hi hem anat, també.
El foc, que és el protagonista, malauradament, de l'estiu molt sovint, ens ha acompanyat també aquest cap de setmana, i ara l'Oriol ens deia que, justament, ahir, em penso que era sobre les 3-4 de la matinada, no?
Sí, van tornar cap a, de guàrdia cap aquí, cap al parc, van estar retent tota la nit cobrint el parc de Sabadell, ja que estava tots els vehicles desplaçats i van tindre a moure els vehicles de Castellà cap allà.
Per tant, si a un cap de bombers li pregunto per un sinònim de vacances d'estiu, què és el que em diu?
Bueno, poques, però bueno, ens hem d'anar tornant i Sí que és veritat, és que alguna cosa sí que fem. Sempre, si no és ara, serà a l'octubre o quan es pugui.
Mm-hmm. Oriol, bon dia. Fins al moment, com està passant també aquest estiu a nivell de sortides, que segurament serà un dels paràmetres, no?, que feu servir també doncs, per comparar el volum de feina anual d'un parc. Com estan en aquest estiu? Ara fixa que estem encara a 11 d'agost, que encara tenim moltes setmanes per endavant.
Home, mira, un parc com Castellà, ara mateix estem a 245 sortides i si no afluixa la cosa tancarem l'any amb 400. Uh-huh. Vull dir, és bastant, estem doblant unes 100 sortides més que l'any passat.
I l'activitat, llavors tota aquesta activitat com es porta aquí durant l'estiu? No sé, m'imagino que canvia molt al llarg de l'any de com s'està vivint ara, no?
Home, sí, a l'hivern no és tan, no hi ha tants focs, sí que hi ha serveis molt variats, però clar, l'estiu és un volumen de feina molt gran, perquè clar, no ets un, no només cobreixes aquí, sinó que si surt un gran incendi, pues et desplacen cap a Manresa, cap a Lleida o cap a on sigui. I clar, això és coordinar molta gent i tindre, bueno, capacitat de resposta.
Clar. Perquè justament em deies, Oriol, que amb aquests focs que hi ha hagut cap al sud del país s'han hagut de desplaçar també moltes unitats, llavors això significa que vosaltres heu de cobrir d'altres punts, no? Organitzar-ho tot plegat és molt complicat. Avui al parc, qui hi ha? Perquè jo he arribat aquí, t'he vist, però escolta, sembla això que és el teu castell, eh?
Sí. Ara mateix els companys, els que tenien d'entrar, entren més tard, estan descansant, estan activats, es poden activar, hi ha algun que està dormint aquí al parc, però bueno, sí que és veritat que com que han tornat a les 3 del matí estan descansant i estan aquí de guàrdia, però estan descansant. Sí, han dormit molt poc i això es nota.
Ara ens explicaves doncs, que tens els teus companys que estan descansant. Explica'ns una mica també com és el dia a dia en un parc de bombers com el vostre, perquè al final també doncs, la ciutadania el que veu només és doncs, quan sortiu amb els camions, no?, en alguna actuació que potser ens coincideix doncs, que estem al carrer i us podem veure una mica treballar, però com és la part aquesta com que no es veu i una mica el dia a dia d'un parc de bombers?
Bueno, nosaltres comencem al dematí, com a tots els parcs, revisant, comprovant tots els equips que funcionen i bueno, i a part d'això, pues,
doncs sembla que tenim algun problema per...
I si no...
A veure, ara si podem. Ara sí, però em sembla que hem tingut uns petits talls de cobertura, a veure si us podeu moure. Estàvem en aquesta resposta que li estàvem preguntant al nostre convidat doncs, com és el dia a dia dels parcs i ens començava a explicar doncs, com començava una jornada des de ben d'hora al matí.
Home, des de ben d'hora al matí el que fem és revisions. Comencem revisant tot el material, encara que cada guàrdia ho fa, ja és per protocol, es comencen a fer servir les eines, s'obren que funcionin correctament, es tornen a guardar, s'engrassen, es fica gasolina o el combustible que sigui, vull dir, i després anem als equips d'aire, revisem tot el que sigui material petit, gran, i després ja cap a les 9 més o menys s'esmorza i ja després tothom té un moment de descans i seguim fent pues, treballant amb tot el que siguem i quan comencen pues, a entrar sortides pues, comencem a actuar. Sí que sempre intentem dinar molt d'hora per si sempre hi ha focs de cuina o algun petit incendi a les hores més altes, que es poden ser a partir de les 12 cap a les 3 de la tarda o les 4 de la tarda.
Perquè es podria arribar a parlar d'algun patró de que quan hi ha més possibilitat de que es dugui a terme un incendi, quan, no sé, quan teniu més feina, ja no dic a nivell de tot l'any, perquè entenc que l'estiu és quan més, però a banda de, però, perdona Manel, perquè parlem només de focs, però és que els caps o sigui, els bombers no només apaguen focs, vull dir, que fan moltes altres coses, jo entenc que a l'estiu sé que hi és quan s'ha de treballar més contra el foc, però al llarg de l'any també es treballa molt per fer no sé com...
Rescats al riu, al riu tenim ara que ha plogut, que mesos passats havia plogut bastant, pues, s'ha notat l'afluència de gent als rius i caminates i tot això, i sempre hi ha algú que pues, o s'ha d'anar a rescatar o entra en algun lloc que després no pot sortir-ne.
Clar. I malauradament també... Perdona, Manel, digues.
No, estava pensant en tot això que ens explicava l'Oriol, que no sé si també la ciutadania o la gent de peu, no, també tenim doncs, una percepció dels parcs de bombers i de la feina dels bombers doncs, que també s'ha creat a través de la ficció, a través de la televisió, de les sèries, de les pel·lícules, que també això doncs, potser pot acabar dificultant també la percepció que té la gent de la vostra feina o fins i tot també condicionant-la, perquè potser a vegades esperen que feu un seguit d'actuacions que formen part només de la ficció i que no s'acaben d'ajustar tampoc a la vostra feina real, no?
Bueno, aviam, a vegades tot està entrat en protocols i ja. Vull dir, no ens fem els valents o... sempre sortim amb molt... mai treballa sol, sempre hi ha algun parc que ve a recolzar, vull dir, tot això de treballar jugant-te-la poques vegades. D'acord. Sempre mirem de que els protocols siguin els que toquen.
O sigui, que, mira, ara deixem que faré un joc. Li preguntaré al Manel, com es diu el pal? Saps aquest pal que fan servir per baixar d'una planta? Saps?
Sí.
No sé, el tub aquest que estiren.
Sí.
Això té un nom, Oriol.
Exacte, sí. La primera planta cap a baix, no?
El tubo de bombers.
El tubo de bombers.
Sí. El tubo de bombers, sí.
Però això, si no m'equivoco, no el feu servir, no?
Bueno, com que hi ha hagut gent que en alguns parcs s'havia fet mal per riscos laborals, no autoritzen. Encara hi ha gent que el fa servir, però millor que per l'escala.
Veus, aquí és justament allò que deien que estan contaminats per la ficció.
Sí, per tota aquesta ficció que veiem. Per cert, ara justament aquest pal de bombers que ara explicàvem doncs és la típica escena, no?, que veiem a les sèries, que de cop els bombers doncs surten corrents i comencen a treballar. Com es trenca justament aquesta rutina, aquest dia a dia, quan doncs això, hi ha una emergència i heu de sortir tots corrents? Com s'activa tot aquest protocol i què és el que passa quan comença a sonar una alarma, si és que sona una alarma com a les pel·lícules?
Sí, sona una alarma. Tenim, sempre hi ha l'emissorista. L'emissorista, ja des de bon dematí ja coordinem com qui mana el camió o qui són la gent que surt en cada camió, i després pues, hi ha el cap de sortida, que és el que coordina l'actuació. I ja diu com s'ha de fer cada procediment. Vull dir, està des de bon dematí ja està coordinat per tindre clar qui mana, i cadascú, depèn del que hi hagi, ja sap com ha d'actuar.
I des del punt de vista, ja perdona que ja acabo, des del punt de vista emocional, com us sentiu en aquest moment, no? Perquè cada cop que sona aquesta alarma, qui sap què et pots trobar, no?
Bueno, a nosaltres ens agrada. Vull dir, som una mica raros, d'alguna manera una espècie rara, perquè, bueno, quan tothom correga en sentit contrari, nosaltres anem a l'altre sentit, a cap a dins. I, bueno, a nosaltres ens agrada, després ho comentem tot i, bueno... sobretot mirem d'actuar el millor possible i ajudar a tothom.
Doncs ja veus que diuen que van en sentit contrari, doncs sí. Justament perquè estem de vacances, alguns treballem, clar. Però vosaltres sí que treballeu en majúscules, diguem-ne, Manel?
Totalment, de fet, per acabar, li volíem preguntar també al nostre convidat abans de tancar aquesta conversa, justament doncs, per això, per aquesta onada de calor que estem visquent, que lògicament doncs, fa que el risc doncs, que tenim als boscos sigui molt més alt, quines recomanacions ràpidament ens podries dir també doncs, això per ser conscients, per guanyar consciència i no portar la extrem justament aquesta onada de calor i també doncs, posar en perill també el nostre entorn?
Bueno, això és difícil, però bueno, el que s'ha de fer és que durant les hores de calor la gent tingui consciència de no sortir. Qualsevol errada que es faci al bosc ens perjudica a tots. Vull dir, sobretot acampades, tot el que siguin coses de l'aire lliure, és perjudicial i, bueno, Per això durant l'any es mira de fer consciència i que la gent sàpiga el que ha de fer, però bueno, això és difícil,
és
molt difícil
és
controlar, sí, sí.
Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest matí d'estiu i et deixem que puguis tornar a la feina perquè segur que doncs, tenim moltes coses per fer en aquests dies.
Segur, gràcies.
Gràcies, gràcies també, Carles, fins la propera.
Gràcies, fins la propera, adeu. Que vagi bé, adeu.
Sintonitza Obert per Vacances.
I com cada dilluns, recuperem un dels episodis de les paraules habitables que podeu trobar aquest podcast que fem en col·laboració amb el Termcat i que està disponible a la xarxa Més. La bretxa salarial de gènere és una realitat que castiga les dones en l'àmbit laboral, igual que el sostre de vidre o el terra apagalós. En Sandra Cuadrado Camps i Míriam Martín Lloret del Termcat, l'Anna Morgada, repassa els termes de l'àmbit laboral amb què topen les dones a la feina, també de tot allò relacionat amb la doble jornada que encara suposa el treball domèstic.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
La denominació bretxa prové del francès brèche, i aquest del frànsic brecam, que vol dir esvoranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Habitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
Exactament, sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona, la tercera en 45 edicions. Que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent a dreta i esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
Els termes són un mirall de la societat i els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu, potser que el nom ja ho diu tot, no?
Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
I ara falten 3 minuts per 2:15 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances i és el moment de descobrir on es troba el nostre company de Tarragona Ràdio, en Josep Sunyer. Bon dia de nou, Josep, com estàs?
Bon dia, Manel, què tal?
Molt bé, si et sembla, recorda'ns les 3 opcions que ens has donat i jo a continuació diré també què és el que creuen els nostres oients.
Doncs mira, n'hi ha una, la primera, que jo crec que només la saben els tarragonins, aquesta, eh? És el Perito Jiménez, que venim a veure-la, que és la darrera vedet de Cala Carola.
D'acord.
La número 1. La número 2 és l'Amparito Roca, el pas doble que compleix un segle.
Sí.
I la 3 és l'Amparito, que és la peixatera més veterana del mercat.
Doncs mira, et diré que està prou repartida la cosa. L'opció amb més vots ha estat que avui t'has donat cita amb l'Amparito Jiménez amb el 50% dels vots, seguit després de l'Amparito, peixatera veterana, que avui també podies visitar, i per última opció, doncs, que parlaríem del pas doble d'Amparito Roca. Aquestes és com han estat repartits els vots a les nostres xarxes.
Doncs mira, tu te respondré amb una cançó.
Vinga, va.
Som-hi. Som-hi. Ja estem ballant, la convidada.
Ja esteu ballant,
aquí. Sí, i tant. perquè a més som a un dels molts llocs que per festes es balla aquest pas doble, que és l'Amparito Roca, efectivament. Enguany celebren el centenari i som a la plaça de les Cols, que és on, per cert, també la setmana que ve hi haurà actuació castellera, aquí a Sant Magí.
Molt bé.
Aquí ja sabeu que estem de ple de Sant Magí, Sant Roc i aviat Santa Tecla, que ja hi pensem, i ens acompanya l'autora del cartell de Santa Tecla 2025, que és la dissenyadora en Dolor Plando, la Bete Díaz. Bet, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Veiem, no?, aquí al mig de la plaça.
Ballem,
no?
Ballem. Escolta'm,
aquí, fantàstic, eh? Aquí es fa la baixada de l'Àliga, que és un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla. I sona l'Amparito. Sí.
Però, bueno, el cartell no està pensat per aquest moment, eh? Està pensat per un altre moment. Ara ho explicarem.
Hi ha uns molt quants bé, de moments, eh, Manel? Jo, el cartell no sé si l'has vist, però enguany té molt de color, molts personatges, i el fons blanc, que també és important a nivell de disseny. Com ha anat això?
Bé, la veritat és que me van fer l'encàrrec cap al febrer, sí, finals de febrer, i em van donar bastant, bueno, total llibertat. Realment em van dir quin era el tema sobre el qual havia d'anar el cartell, que eren els 100 anys de l'Amparito Roca, de la celebració dels 100 anys, i a partir d'aquí jo em vaig centrar en el moment just després del pregó, que fan l'arrencada dels gegants, just abans entre el pregó i l'arrencada, que fan la primera Amparito de les festes, i és això el que he volgut transmetre al cartell.
Molt bé, del 12 al 24 de setembre, eh? Convidat, Manel, més que convidat a Santa Tecla, eh?
Molt bé.
Sí,
perquè tota la ciutat estarà decorada amb els meus dibuixos i estic molt contenta.
És un gran repte fer el cartell, Manel, t'imagina, clar, veus el teu disseny a tot arreu, eh?
Tu és diràs. Molt guai, ja ho vaig dir, a la presentació és molt fort, molt fort, molt fort.
Sí, escolta'm, Bet, ara ens explicaves que cap al febrer doncs, et van dir una mica quina era la premissa perquè comencessis a treballar. Quan els hi vas presentar també doncs, el disseny definitiu, o el que havia de ser segurament doncs, el disseny definitiu, què et van dir els responsables? S'ajustaven també al que ells tenien en ment o potser marxava una mica del que ells pensaven, però al final també els hi va acabar agradant?
Doncs la veritat és que va ser superfàcil i d'entrada ja em van dir que era perfecte i que els agradava molt. Sí. Cosa que no estic acostumada, també t'ho reconec.
Sí.
Però sí. Bueno, he de dir que per part meva vaig donar-li moltes voltes, vaig fer moltes proves i no vaig entregar la prova fins que jo sabia que era la bona. O sigui, també m'hi vaig estar un rato abans.
I mira, el procés d'elaboració és que m'agradaria explicar-lo, d'un cartell d'aquestes característiques, perquè clar, la Bet, l'Andolo Plando, ja porta molts anys, ha estudiat molt en el seu moment i ja porta molts anys dissenyant. I no és allò d'agafar l'ordinador, fer quatre esbossos i ja està, no?
Bueno, això no ho puc explicar gaire perquè sóc professora i els meus alumnes és un mal exemple. Jo els esbossos els faig molt al meu cap. Llavors, ho he explicat moltes vegades, jo penso moltes vegades sobre el mateix tema, miro com abordar-lo, però dins el meu cap. I fins que no tinc una cosa més o menys clara, no em poso a dibuixar a l'ordinador. Jo dibuixo en digital, amb una tauleta gràfica, i els esbossos no són ben bé esbossos. Sí que faig un petit plantejament de composició, però bàsicament em poso a dibuixar i van sortint els personatges.
I inspiració?
Inspiració al carrer. La gent.
Escolta'm, amb això ens explicaves també doncs, una mica en el moment en el qual doncs, et centres per fer aquest cartell, però té tota una importància perquè, si no tinc mal entès, també els gegants vells també celebren una efemèride important també aquest any.
Sí, els gegants vells també fan aniversari i, bueno, era com una de les peticions, però jo també ho tenia clar que sortirien, perquè al final és el moment abans de l'arrencada dels gegants, per tant els gegants hi han de ser. Hauria estat xulo fer tots els gegants, tots els que surten, però per un tema d'espai i de, bueno, i de composició tampoc era viable, llavors he ficat els principals de la ciutat, però que s'hi sentin reconeguts una mica tots els que surten a l'arrencada, esclar.
Aquest cartell el veurem per tot arreu, és el que dèiem abans, perquè hi haurà doncs, a la samarreta de les festes l'oficial, el cartell samarreta enguany blanca, i el marxandatge,
les banderoles
per tota la ciutat, una de molt gran també, no?
Una de molt gran a la carretera, que aquest em fa especial il·lusió perquè aquí vaig embogir una mica dibuixant persones i bàsicament surten tots els meus amics i la meva família i gent coneguda de Tarragona, o que jo crec que és coneguda, i bueno, aquí m'ho vaig passar molt bé.
Que bé. Escolta, et volia preguntar justament, perquè al final és tota una responsabilitat, ens explicaves al principi doncs, que t'escollissin per fer aquest cartell, però d'alguna manera també passes a formar part doncs, ja també de la història gràfica, no?, de la teva ciutat. Com afrontes també això, doncs aquesta fita que també al final assuma moltes altres feines que has fet, però aquesta suposo també amb un sentiment especial?
Doncs la veritat és que molt d'orgull, què t'he de dir? Era com un dels meus objectius des que vaig començar a prendre'm en sèrio això del dibuix.
Sí.
Jo ja no exerceixo de dissenyadora gràfica, sí que faig coses sobre il·lustració, mm-hmm. faig cartells i faig propostes personals, que tinc una botiga online, però és més enfocat a il·lustració. Jo no pensava que me demanarien fer el cartell de les festes, perquè bueno, tinc un recorregut, he fet moltes coses off the record, però mira, al final doncs van pensar en mi i estic molt contenta i agraïda.
I en aquell lloc on som ara, Manel, que és un sí. lloc molt emblemàtic, com deien, de festes, perquè per Sant Magí ja viurem actes aquí, també no gaire lluny d'on som ara, al portal del carro a l'entrada de l'aigua de Sant Magí, que la setmana que ve en parlarem, i tu, Bet, com les vius les festes? Com les vius o com les vivies abans i com les vius ara?
Bé, si t'hi fixes em trobes a tots els actes, Pep, no sé.
Sí. Et veiem força, sí.
Ho vaig explicar a la presentació, que per mi Santa Tecla és pues, seguir la Júlia que surt als Arculets, anar amb els tiets a veure el vermut, anar a veure el gegant amb els meus nebots rossos, anar amb els meus fills a veure l'entrada del braç i els piles caminant i la cerca, o sigui, tot, és que al final vaya tot i acabo esgotada, necessito vacances després.
Molts s'agafen vacances per Santa Tecla, eh? És a dir, per viure intensament les festes, eh?
Jo no puc, però...
Tu després, eh?
No, tampoc, però...
Tampoc.
Però bueno, mentals una mica sí.
El cartell, Manel, sí. després te l'ensenyaré, farem una fotografia, te l'ensenyaré, però és que hi ha molts personatges i estem només veient, tinc davant el cartell que m'ha portat el més petit, o un dels més petits, no és el demà, però és el més petit, i aquí hi ha uns quants personatges. Com deia ella, clar, la inspiració a vegades la trobes al lloc més proper, no? Al carrer, a casa, familiars, coneguts, parents, no?
Sí, al final és això, he aprofitat, he volgut interpretar la meva festa, perquè això és una cosa que em van proposar uns amics, per què no parles de com tu vius la festa, i vaig dir, ostres, doncs com jo vinc la festa és amb la meva família, bàsicament, perquè quedem a tots els actes sempre els mateixos, i també amb els amics que te'ls vas trobant, que vas fent això, no?, un xartres, un gelat, unes bosses de patates, i bueno, i és diversió, i és molta gent, i és esperes llargues, impaciència, però també diversió mentre t'esperes, ballar, cantar, aplaudir, bueno, tot això.
El Manel, que sí. surt aquí al cartell, és l'imaginari col·lectiu de la canalla que ja puja cantant el Lololó, que és el Lamparito.
Sí, és clar, jo tinc una nena de 3 anys i bueno, estic com acostumada a sentir posa el Lololó, posa el Lololó, i de fet tota la classe seva posa el Lololó i bueno, és Lamparito, sí.
Escolta, deixa'm que et faci una pregunta també d'actualitat, perquè en un moment doncs, on estan canviant també moltes rutines, on ha aparegut també aquesta intel·ligència artificial, ens deies ara també que tu ets professora, per tant coneixes també el món de la docència de les noves generacions que estan pujant. No sé si la intel·ligència artificial està fent molt mal o estem sabent portar-la i treure-li un ús real o ens estem carregant una mica també la professió. Què diries?
Home, jo crec que ara mateix no sabem portar-la de cap manera. És un elefant que ha entrat a l'habitació. Ja. L'hem de mirar, l'hem d'estudiar i hem de veure com ens beneficia sense fer mal el que hi ha ara. Mm-hmm. Al final, els que ens dediquem a una professió creativa no només oferim la feina per se, sinó que oferim també altres coses, una emoció, un sentiment darrere el dibuix o de la fotografia o de la dansa, el que sigui. Llavors, jo crec que aquí està la clau, no? Que la màquina mai podrà substituir les emocions, però també crec que no l'hem d'agafar com un enemic, no? Sinó com, bueno, a veure com d'això en podem treure alguna mena de profit. Està clar que ara mateix no està anant gaire bé perquè s'està carregant el planeta, no? Però bueno, hem de mirar a veure de quina manera la podem millorar perquè en sigui un benefici i no una contra.
Mira, ja que hi som, si busquem Andoloplando, què trobarem? A veure, si busquem Andoloplando, la botiga online, clar.
Ah, sí, exacte, sí. Bueno, a la xarxa gràcies. Soc molt activa a les xarxes socials, ho intento, i sí, tinc una botiga online on hi ha els meus dibuixos, hi ha moltes coses de Santa Tecla relacionades, també d'orgull tarragoní, com jo li dic, hi ha enganxines pel cotxe, hi ha làmines del Seguici, bueno, etcètera. I bueno, també tinc llibres que he il·lustrat, no sé, i làmines decoratives que no tenen res a veure amb Santa Tecla, per tant, si hi ha gent de fora de Tarragona també que s'hi senti convidada a entrar, i això, de moment és això.
Molt bé, digues.
I ara, perdó, exclusiva, que d'aquí, bueno, per als mercats, per la parada del mercat que hi haurà després de Sant Magí, hi haurà un producte nou que és molt xulí, em fa molta il·lusió vendre, que són calcomanies, que fa molts anys que les vull fer. Els meus fills me les demanen i he dit, ostres, doncs endavant.
Però del Seguici Popular?
Sí, aquest any seran del Bestiari.
Carai, molt bé.
I properament ja veurem. Però estic molt contenta, estan quedant molt guais.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes calcomanies, perquè al final també, doncs, mira, són una manera també d'il·lustrar aquest art. Per tant, moltíssimes gràcies avui per haver-nos atès, Bet.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies, Josep. Fins demà.
Mira, anem a ballar una altra vegada. Vinga, fins ara.
Adéu.
Anem a ballar, va. Fins ara.
Adéu. I a l'Espai Z d'avui us portem un personatge fort i lluitador. És la Mikasa Ackerman d'Atac als Titans. La Mercè Mainé de Ràdio Vilafant coneix tots els secrets d'aquesta dona, que és una dels eixos centrals que mouen una història tan èpica com Atac als Titans.
Atac als Titans és una història de reflexió sobre la guerra, amb uns personatges molt potents que ens ensenyen que els éssers humans podem ser capaços del pitjor i a la vegada el millor. En aquest Espai Z us volem presentar un dels personatges clau, que tot i no ser la protagonista, és el motor de bona part de l'acció. La Jessica Cabrera, coneguda a xarxes socials com a Jace, ens la descriu així.
La Mikasa Ackerman, Atac als Titans, jo per mi és la coprotagonista d'aquesta història, en un món post-apocalíptic envoltat per titans, que tot i semblar un personatge que en inici podria ser com planer i molt dependent del protagonista, no deixa de ser una dona molt empoderada i que no dubtarà de prendre qualsevol decisió que ella cregui contundentament que ha de fer allò. Clar, estem acostumades que, o acostumats en general, que els personatges femenins són com un punt sempre com secundaris. Sí que és cert que en inici et deixen veure aquesta senyora és molt dependent del protagonista, però com bé dius, a nivell de força, actitud i habilitats, és molt superior al protagonista. Cosa que, com bé dius, no estem gens acostumats. He dit que si ha de prendre una decisió i ha de ser contundent, ho serà, i deixem-nos d'històries que no hi ha dependència cap al lloc. Ell simplement és creient en els seus principis i ho portarà fins al final amb tot el que comporti. O sigui...
Com hem vist, la Mikasa és un personatge molt segur de si mateix, que en aquest món post-apocalíptic tancat entre muralles per evitar l'atac als titans, hi ha humans especials i ella forma part del clan especial dels Ackerman.
És més, sense entrar massa en spoilers i en detalls, els Ackerman, pel que sembla, tenen dintre dels seus propis gens aquest tipus d'habilitats i que sembla que alhora aquest tipus d'habilitats va condicionat una micona aquest tipus de caràcter dependent, sumís. Jo crec que, en el fons, és com tradició, que són persones que són tan serioses i amb tanta determinació que semblen el que no acaben de ser. És això, que en el fons no són ni sumisses ni dependents, simplement que tenen clar els seus ideals, i si en algun moment s'ha de girar la truita, tots sabem, si mirem aquesta sèrie i els personatges que tenen aquests cognoms, giraran la truita.
Es tracta d'un personatge de conviccions fortes. A més, no està sexualitzat i va evolucionant tal com explica la Jessica.
I jo crec que cap persona pot dubtar de la validesa d'aquest personatge i que fins i tot jo m'he plantejat com a lectora què tal hagués estat aquesta història si l'haguessin explicat des del punt de vista de la Mikasa.
Una pregunta que ja és un clàssic en l'Espai Z. Amb què et quedes? Amb l'anime o amb el manga?
Personalment, per l'animació, la banda sonora i el tot plegat amb l'animació. Sí que és cert que l'obra original té uns punts i unes coses molt bé, però si sou consumidors de l'obra, sabem que a vegades el dibuix d'Isayama no és el més acurat ni el més bonic del món. I crec que els diferents estudis que han passat per l'animació d'Atac als Titans han fet molt bona feina i és un anime molt agraït visualment.
Atac als Titans és una obra que ja fa uns quants anys que està a les prestatgeries de les nostres llibreries, però darrerament n'ha sortit una nova edició. Què n'opines?
L'edició, òbviament, em quedaré amb l'edició catalana. Aquest tipus d'edició, diguem, 3 en 1, amb una tapa dura i sòlida, és molt més agraïda que no fer un tankobon, que és la mida habitual d'un manga, i et permet gaudir d'aquell dibuix i d'aquesta història, que vulguis o no, és tan enrevessada que aquest tamany, tot i ser contundent, és molt més agraït de llegir que en un format més petit i econòmic.
Una història enrevessada que ens farà reflexionar de valent. Per què?
Mira, descobreixes la veritat d'Atac als Titans quan descobreixes que la història no va de titans, sinó una història política on envers, en realitat, el que hi ha és una lluita de poders i que, òbviament, sempre està a la supremacia i buscar el bàndol guanyador. A més, en grans dosis de, doncs ja veurem, de racisme, sectarisme, jerarquia, altres matisos. Per això dic que gaudeixes realment d'aquesta obra quan descobreixes que no va de titans la cosa. Estem amb una base cap a, i una crítica cap a un nazisme superben estructurat, que realment és que és la genialitat d'aquesta obra, tot i que el dibuix fou criticat, és que la genialitat és precisament la forma de narrar la història i fer una crítica a un succés que va passar històricament a Europa i que a dia d'avui, si fem la reflexió, és la reflexió del final de l'obra i no entrarem en detalls, més enllà que la història sembla que es repeteix.
Amb les reflexions que ens aporta Atac als Titans, per quines edats és recomanable per poder gaudir de tots els matisos de la història?
Jo crec que no. Jo aquesta la faria més adolescent. Per gaudir-la plenament jo faria un més 14. Sí que trobo que un nen de 10 anys pot gaudir una mica del que és la trama i el guió i la història, però en canvi un nen de 6 anys jo crec que si s'enamora serà per la part sobretot de l'animació i veure les lluites i veure com una cosa molt petita o una gent molt petita unida pot destrossar grans titans o grans monstres. És com una mica, encara que tu siguis petit i indefens, amb esforç i constància no tindràs rival i pots destruir qualsevol cosa. O sigui, un llenguatge pels més petits el pots trobar.
Hem parlat de la Mikasa, però és el personatge amb què et quedaries o més empatitzes a Atac als Titans o et quedaries amb algun altre?
Em quedo amb dos personatges. Primer, la Hunger, la boja, l'estudiosa dels titans. M'agrada molt el seu caràcter esbojarrat, però alhora contundent, analista. I després, la determinació que tenim amb Mikasa Ackerman és la segona posició, però segur, superior a qualsevol altra, i toca soc fan aferrima del Levi, o Levi, com li vulgueu dir.
Gràcies a la història d'Atac als Titans, o Shingeki no Kyojin, el seu nom en japonès, ens recordarà que davant del mur més alt la pregunta no és qui el va aixecar, sinó qui tindrà el coratge de trencar-lo.
I ara passa un minut de 3:15 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances i arriba el moment, com cada dia de la setmana, de conèixer doncs, els millors plans arreu del territori perquè pugueu fer doncs, un cop ens acomiadem de vosaltres fins demà. I qui recull totes aquestes propostes és el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, molt bé, i tu què tal?
Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
Bé,
bé, tranquil·let. Has pogut descansar, molt bé, sí. Molt bé, molt bé. A veure, quins plans ens portes per avui?
Doncs comencem amb una proposta que ens porta a Cunit, a Tarragona, on podem gaudir de la Fira d'Artesania i Circ Foc de Cunit, tant ahir com avui, els dies 10 i 11 d'agost, que es tracta d'una proposta plena de color, creativitat i espectacle al Passeig Marítim.
Molt bé, doncs aquesta proposta que ens suma, jo crec que és una proposta prou completa, però explica'ns una mica, què hi trobarem?
Doncs mira, la fira reneix parades d'artesania, però també espectacles de circ adreçats a tota la família, amb llums, acrobàcies, doncs, que captiven, com sempre, a grans i petits.
Molt bé, per cert, demà parlarem també de circ aquí a l'Obert per Vacances, per tant, tot s'acaba unint en aquesta combinació que dèiem d'arts escèniques i també aquest mercat artesanal, una proposta completa també per gaudir de l'estiu doncs, d'una manera també original i més relaxada.
I tant que sí. I ara ens anem a celebrar la Festa Major de Cubelles, Manel, que està en marxa fins al 17 d'agost. Avui, per exemple, tenim Festa Holi amb música i animació a les 11 de la nit a la plaça de Pere IV. Demà cinema a la Fresca, dimecres al Pregó, dijous Cercavila i Castelldefocs. En fi, podeu consultar la seva programació al web municipal de l'Ajuntament de Cubelles i un cop acaben les festes, empalmen del 21 al 24 d'agost amb el desè Festival de Novel·la Negra de Cubelles.
Molt bé, doncs escolta, amb una proposta també molt completa i que s'unirà també, com dèiem, amb aquesta novel·la negra. I ara ens n'anem d'anar cap a Salou.
A Salou, Manel, per gaudir de les nits daurades de Salou 2025, que ja estan en marxa fins al 15 d'agost i que aquesta setmana ens porta plats forts a la plaça de les Comunitats Autònomes, en ple passeig marítim, com el concert d'OBK a les 10 de la nit i festa dels 80 a les 11 i mitja de la nit. I demà dimarts, això demà dimarts.
Sí?
I dijous, atent.
A veure.
Dijous, concert de Melody.
Total, essa diva, eh?
Home, no tothom pot gaudir de Melody en concert de forma gratuïta i d'OBK, eh? Això a Salou.
Molt bé, molt bé. Veig que aposten fort, aposten fort per la festa.
I dimecres tindrem actuació de Vivancos, en tots casos a les 10 de la nit, com hem dit, a la mateixa ubicació. Divendres tindrem la processó i el castell de focs.
Perfecte, doncs escolta'm, una proposta més que completa per gaudir també doncs, de les nits també d'estiu i de les festes. Doncs escolta'm, proposta boníssima. OBK, Melody, Vivancos, aquest castell de focs, per tant, a gaudir de la festa. Adrià, moltes gràcies i fins demà.
A tu, que vagi bé, fins demà.
I ara falten 11 minuts per arribar a les 11 del matí. Tenim un moment de caos, de crisi. Aquí dintre jo estic nerviós fa uns minuts perquè hem descobert que en aquest estudi una... no som dos, som tres, Júlia Llanes. Tenim una panerola coneguda en castellà com a cucaratxa. Els hi tinc terror, autèntic terror.
Jo també.
I tinc por de que m'invaeixi en un moment donat. Per tant, intentaré acabar el programa amb tota la dignitat possible perquè seria molt lleig que us deixés tirats.
Exacte.
I me n'anés corrents per una sortida d'emergència.
Creiem i esperem que està morta.
Pensem que
pensem,
sí.
Pensem, volem pensar que sí.
Perquè realment estava cercant a internet i que estigui de cap per avall no vol dir necessàriament que estigui morta, vol dir que s'hagi quedat del revés.
Ai,
però que quan
que
li donguis la volta comenci a córrer o fins i tot saltar perquè tenen ales. Per tant, estan sent uns minuts molt complicats per mi.
Per mi també.
De fet, l'he descobert com per casualitat perquè estàvem gravant un vídeo i m'he girat i he vist una presència estranya al terra. M'he volgut
sentit.
Apropar per veure què era.
No ha sigut bona
i
idea.
I no he volgut saber-ho. I, de fet, està aquí al costat de l'altaveu. Potser és oient de l'Obert per Vacances.
Segurament ho és.
I això, només per això, li mereix la vida. Marçal Sessé, des de l'altra banda, que estàs en el sector protegit d'aquest estudi.
És un dels moments en què estic més content d'estar a una altra habitació.
Aquí estem, eh?
Des del vidre es veu bé.
Sí.
Haig de dir que
està molt a prop de l'altaveu, és a dir, que és un oient fidel d'aquest programa. Exacte, haig de dir que és la segona en tot l'estiu que descobreixo. Ja vam descobrir una també molt a prop de la meva taula, la redacció.
Va ser expulsada
aquella panerola i aquesta espero que passi el mateix amb ella, és a dir, que marxi d'aquest estudi.
El meu dubte és qui la traurà, perquè jo no.
A veure, el Marçal Sessé acostuma a ser un home aventurat en aquestes coses, però...
Estic avasat.
Perfecte.
Bé, no passa res, segueix estant aquí. A veure si li importaria votar la cançó de l'estiu, que estaria molt bé, també.
Home, no? bueno, potser millor que no.
Que no voti la cançó de la cucaratxa ja no puede caminar.
Millor que no podria ser aquesta.
Dit això, Júlia, anem al 2006...
Sí,
que
correcte.
És la cançó, l'any que estem cercant avui. Recordem, si et sembla, la teva proposta de les 9:55. Quina era?
Love Generation, d'en Bob Sinclair.
Molt bé. Que hem dit que ens abocava doncs, a records d'estiu, a moments estiuencs,
correcte.
A moments divertits.
Jo pensava que potser era per les vibres que em donava, però tu m'has fet una reflexió que no havia estat conscient jo, que potser és pel màrqueting dels anuncis.
Exacte,
que podria,
podria ser. Doncs mira, jo et porto també una proposta que et diré que té el poder, potser, d'activar fins i tot records de fa gairebé ni més ni menys 20 anys.
És dir,
que la vam escoltar per primera vegada. És molt lluny.
És molt lluny.
Però quan la sonis, quan l'escolteu, jo crec que us sonarà fins i tot actual. I
home,
direu,
pot ser,
És la típica que direu, ja han passat 20 anys aquesta cançó, és que és molt fort,
És que hi ha cançons que no envelleixen mai.
Que no envelleixen. Per tant, abans que és impossible escoltar-la sense moure el cap o picar de mans o fer aquests, saps, aquests moviments amb els dits així, t'activa, saps? T'activa.
Això...
És una veu, mira, dono pistes, a veure si l'encertes.
És una veu
molt reconeixible.
Vale.
És a dir, no és d'aquelles cançons que dius, ah, sí, sé que és, qui és la cançó però no sé qui la canta. No, això sí o sí ho saps.
100%.
És mexicana.
Vale, aleshores, esto...
Sí, als anys 90 ja era tota una estrella. I jo diria que als 2000 va reinventar-se ja com una estrella de la cultura pop, et diria. Va. És a dir, que va renéixer d'ella mateixa i es va fer encara una estrella molt més genèrica, molt més general.
Val?
No només com d'un públic concret, sinó de tothom. Val?
Crec que sé per on vas.
Sí, doncs si et vols aventurar, de qui creus
que
estic parlant?
A veure, jo crec que és rosa.
Exacte.
Pues crec que estem parlant de la Paulina Rubio,
Rubio, però no és una Paulina qualsevol, sinó la del 2006, que va treure aquest Ni una sola palabra, un tema que va formar part del seu vuitè disc, Ananda, que vol dir Felicitat, cançó que barreja aquell so pop internacional amb tocs electrònics, molt de l'època, i també una lletra que parlava d'una relació on ja no queda res per dir, literalment, com diu ella, ni una sola palabra.
Bueno...
Que ja està bé. Però jo crec que està bé, Júlia, eh? O sigui, quan ja no queda res per dir, està bé.
És millor no dir res.
El dolent, la cosa dolenta és quan queda alguna cosa per dir i no l'has dit.
Sempre, sempre s'ha tancat bé.
Però si ja està tot dit i els dos s'han quedat ja amb tot dit, jo crec que és un moment meravellós per acabar la relació.
Inclús per acabar l'estiu.
Per acabar l'estiu, també.
On molts amors d'estiu s'acaben. També, també. Poder és una bona cançó per...
T'haig de dir que aquesta cançó estàvem parlant, que és mexicana, però que va ser número 1 també a Espanya, però també doncs, el propi Mèxic, Argentina, fins i tot també els Estats Units, que aconseguir això,
això és
una cosa gran. Per tant, un gran hit d'aquell moment i que, lògicament, ha sonat a moltes festes majors.
Òbviament.
I segueix sonant a moltíssimes festes majors.
I a part, crides aquesta part.
Això. Que suposo que aquesta cançó per Paulina Rubio deu ser lo de la cançó de Nadal per Maria Carey, no?
Sí, sí, literalment.
Directament,
eh?
O sigui, és com el seu hit, no? Principal.
Sí. Però a part, generacionalment, també t'he de dir que les noves generacions també la coneixen poder perquè fa uns anys, el 2021, si no me'n recordo malament, un noi, un youtuber, va fer una versió que es diu Gatitas. Ni una sola gatita.
Això no ho sabia.
Com que la parlant de que cap dona s'escapava dels seus encants.
Uf, quin horror. Però la cercaria, a veure si la sé trobar, aquesta cançó. A veure, Marçal CC, veu de l'experiència. Amb què ens quedarem avui?
Jo crec que avui només ens podem quedar amb una cançó.
Amb quina cançó? Tota la raó del món. Queda poc animalista, però si realment fos que ja no pot caminar aquesta... Tampoc em sabria un greu express.
No, potser estaria bé i tot.
Fins i tot us diria, que no és per animar la cosa, que en el cas de que estigués en vida i l'esclafessin, que jo no voldria ser qui ho fes, de dins podrien sortir més mini paneroles.
Ai, no, Manel, sisplau, no.
No, això no es fa així.
Aquesta imatge no la vull saber.
Per tant, guerra química.
Directament.
Sí.
Directament.
Si
està viva, no m'importa. És a dir, si està viva, no m'importa que segueixi visquent fora d'aquestes instal·lacions. No seré jo qui decideixi per la seva vida. Si és morta, doncs és que ha mort i ja està.
És una cosa que...
És una cosa que no podrem fer més per ella.
Exacte.
I aquí acabarà la cosa. Demà tornarem, espero, sense paneroles. Ho dic acabat a missa, espero que no es reprodueixin ni en tinguem més per aquí amagades. Gràcies, Júlia Llanes, fins demà. I gràcies, Marçal CC, que vagi molt bé. I gràcies, també digues, Marçal.
Jo vull votar, realment.
Vols votar?
Vale.
Jo vull votar aquesta.
Punt per mi en dilluns, eh?
Atenció,
que és setmana curta, perquè dijous és el darrer programa de la setmana, perquè divendres és dia 15 i és festiu. Per tant, setmana curta. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 9 i 3 amb un nou Obert per Vacances. Que vagi bé, adeu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i Fiesta Aventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres,
un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Quan pensem en un negoci de venda de xurros, a tots ens ve al cap la típica parada que es munta per festa major. Els germans Bessons, Lucas i Víctor Velasco, han apujat l'aposta. Han reinventat la venda d'aquest producte amb el seu local, Baia Xurrada, un establiment situat al passeig de Francesc Macià, que des que va obrir no ha parat de tenir èxit. Van obrir el negoci amb 21 anys, van demanar un préstec al banc amb l'aval dels pares i se'n van anar a Valladolid a fer un curs per aprendre a fer xurros. Una de les claus del negoci és la cura que els dos germans han posat en la marca i l'estètica del local. Expliquen que des del principi van adaptar-ho a la seva visió juvenil i moderna i van cuidar cada detall perquè fos atractiu pels seus potencials clients. Pots conèixer tota la història a www.cugat.cat. En ple estiu i l'inici de les vacances per a moltes famílies, els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat intensifiquen la campanya de prevenció de robatoris a domicili. Tot i que els furts d'habitatges van baixar un 18% el 2024 respecte a l'any anterior, la policia alerta que els mesos d'estiu són especialment crítics, ja que molts pisos i cases queden buits durant dies seguits. Per aquest motiu, els agents insisteixen en la importància d'adoptar mesures de seguretat i seguir alguns consells pràctics per dificultar l'actuació dels lladres. Recomanen simular presència a la llar, demanar a algun familiar que reculli les cartes de la bústia, utilitzar temporitzadors per encendre llums i, si cal, deixar roba estesa o persianes mig obertes. L'expert en ioga i filosofia aplicada, Jana Casares, explica que l'aferrament emocional dels infants cap als seus pares influeix profundament en les relacions que aquests establiran en l'edat adulta. Remarca la importància de buscar un aferrament segur que es dona quan els cuidadors estan emocionalment disponibles i atenen de manera coherent les necessitats dels infants, generant així confiança i autonomia. En canvi, l'aferrament insegur pot manifestar-se en forma de dependència emocional, por al rebuig o dificultat per comprometre's emocionalment. Per fomentar un aferrament segur en les criatures, Jana Casares recomana a l'adult fer una revisió personal per identificar quin tipus de vincle va rebre durant la infància. I un apunt d'esports, fins a 5 jugadors del júnior estan convocats amb la selecció espanyola a l'Europeu d'hoquei herba que se celebra des d'aquest divendres 8 d'agost i fins al 17 d'agost a Alemanya. Laia Vidosa, Berta Serraïma, Sara Martínez i Teresa Lima jugaran amb el combinat femení, mentre que Bruno Font ho farà amb el masculí. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Avui som al cor de Mirasol Centre, envoltats de parades plenes de fruita, verdura, llegums, peix,
Aprofitant aquest entorn saludable i ple de productes frescos, volem parlar d'alimentació i de com aquesta pot influir en la nostra salut i benestar. Per fer-ho, ens acompanya la Marta Mercè. Ella és nutricionista i comunicadora i experta en perimenopausa i menopausa i és autora dels llibres Disfruta tu menopàusia i Nutre tu menopàusia. Amb ella volem entendre què vol dir menjar bé, com podem incorporar petits canvis que tinguin un bon impacte en la nostra salut i què cal tenir en compte quan entrem en aquesta etapa de la menopausa. Marta, molt benvinguda, ben tornada.
Moltes gràcies, i tant.
A Ràdio Sant Cugat. Comencem, si et sembla, pel més bàsic. Què entenem o què vol dir realment això de menjar bé, no? Que hauria de tenir una dieta i una alimentació equilibrada i saludable.
Doncs mira, a mi m'agrada molt, perquè crec que és supervisual, el mètode que es van inventar a Harvard, que es diu el plat de Harvard, no? Perquè crec que és com algo que no cal que pesem, no cal que medim, no cal que contem, i visualment és molt fàcil per saber quan un àpat té tot allò que necessitem ingerir, no? Crec que és molt important que quan veiem els plats pensem en nutrients, no només, ai, això m'engreixa, no m'engreixa.
Clar, no les calories, eh?
Exacte, no les calories i no només en això em dona plaer, que està molt bé el menjar ens doni plaer, però al final la funció del menjar és nutrir-nos. Per tant, aportar-nos nutrients. Llavors, sempre hem de pensar que un plat, un àpat ha de tenir la meitat, almenys han de ser verdures i hortalisses. I jo sempre recomano, i ara és molt més fàcil, una part en cru, és a dir, una amanida. Al migdia, per exemple, és genial.
Home, i ara a l'estiu.
Home, i a més que hi hagin diferents verdures i hortalisses, perquè si no sempre acabem menjant el mateix. El que menja bròcoli, només el bròcoli. El que menja enciam, només enciam. La varietat és molt important també perquè cada planta, cada verdura i hortalissa ens aporta diferents nutrients, vitamines, minerals, etc. La meitat del plat, és a dir, la part més important.
Vinga, ja tenim el 50% del plat.
I després, un 25% d'aquest plat que podem veure que és el palmell de la mà, són les proteïnes, que això és importantíssim. Les necessitem no només per formar musculatura, sinó també anticossos, parts del sistema immunitari, tots els teixits, és molt, molt, molt important. Per tant, carn, peix, que és el que sap normalment la gent associa proteïnes, però també ous, llegums, exacte, els pèsols, que també són una gran font de proteïna.
Que no és una verdura.
Exactament.
No?
És una verdura, però és molt proteica.
Però és molt proteica.
Exacte, i també proteïnes vegetals com poden ser el tofu o el tempeh. Tot això, tenim les proteïnes, tenim les verdures. Després ens falten els carbohidrats, que també són importantíssims.
L'últim quart d'hora, no? D'aquest plat.
Exactament, que tenen que ser sempre complexos. És a dir, pasta integral, arròs integral, per exemple, la quinoa també, genial. El fajol és fantàstic també, no? La pasta, per exemple, de fajol, doncs molt millor que una pasta blanca, que no ens aporta més nutrients, no més calories. La patata, el boniato, els tubèrculs en general són fantàstics. Llavors tenim l'altre 25%. I ens falta l'última part d'aquest plat, que són els greixos saludables o cardiosaludables, no? El bon oli d'oliva verge, els fruits secs. Si mengem peix blau, pues, també tenim el greix, no? Tenim greix i la proteïna, l'alvocat, les llavors, són molt importants, no? Aquí no li posem un percentatge, diem que és una petita part d'aquest plat perquè és l'aliment o el macronutrient amb
el
més calories.
El complement final.
Digues, exactament, sí. Però sempre hi ha d'haver greixos, no? Que moltes dones ens han inculcat, no? Que són dolents i no és veritat.
La cultura de la dieta, no? No de l'alimentar-se bé.
Exacte.
Per tant, amb un bon plat de Harvard, per entendre'ns, un 50% de verdures i vegetals, un quart de proteïna, ja sigui animal o d'origen vegetal,
exacte,
i un quart d'hidrats de carboni, i aquest complement, hem dit, dels greixos saludables, tindríem un bon àpat.
Exacte.
En un entorn com aquest, envoltats de productes frescos, quins aliments creus que hauríem de sortir del mercat a la cistella? Què hem d'incorporar allò al rebost?
Estem al millor lloc, perquè crec que la clau és anar al producte directe. No, moltes vegades anem al paquet on ja ho tenim tot processat. No passa res, hi ha processats que estan bé, però a la nostra nevera, a la nostra despensa, el que hauríem de tenir majoritàriament són productes directes. Per exemple, les llegums. Per mi són un bàsic imprescindible, tenen moltíssima fibra, ens donen molta sacietat, alimenten a les bactèries del nostre intestí, ens aporten 2x1, carbohidrat i proteïna. I n'hi ha moltíssims tipus. I ara no només hem de pensar en el potatge, és que l'amanida de llegums, fer un bona pasta...
Que el plat pot anar barrejat.
Exacte.
Diguéssim, allò d'aquests quarts els podem barrejar tots amb la proporció adequada.
Exacte, no han d'anar separats, exacte. També, per exemple, els hummus o les cremes de llenties també són fantàstiques, no? Ens aporten... Llavors, llegum segur. Llavors, el peix, per mi també és un bàsic que a vegades ens costa una mica...
Tant blanc com blau?
Sí, el blau hem de pensar que mínim l'hem de prendre 3 o 4 cops a la setmana per arribar als nivells d'omega 3 que necessitem. Menys que això hem de pensar en suplementar-nos, però bueno, si tenim el mercat aquí és l'ideal, no?, que puguem arribar a aquests nivells amb el peix. Això sí, que sigui petit el peix blau, perquè si no podem acumular massa metilmercuri. I, però el blanc també. Uh-huh. I sempre que es pugui optar per peix de costa, peix de temporada, que no cal que vingui de superlluny, millor. Vale? Crec que això és genial. Després, fruita i verdura, evidentment. Sempre buscar, de nou, varietat, crec que és molt important descobrir noves verdures i per això està molt bé venir a un lloc on ho podem veure, perquè clar, tu entres i dius, ai, aquesta fulla jo no l'he vist mai, aquesta fruita, aquesta verdura, i provar, no?
Perquè... I també ens poden aconsellar com cuinar-ho, no? O, o amb què acompanyar-ho.
Exacte. I de temporada sempre és millor i sempre pues, de la major qualitat possible, que això també és important, no? A vegades volem estalviar-nos diners amb aliments de poca qualitat i al final és que és la base de la nostra salut, no? És millor invertir en això i prendre'ns dues cerveses menys a la tarda quan sortim.
És allò de som el que mengem, no?
100%.
En definitiva. I hi ha algun aliment o grup d'aliments que siguin imprescindibles en una dieta setmanal?
Sí.
Que a vegades potser no hi pensem.
Totalment. Mira, el peix blau petit, que l'hem dit, aquests 3-4 cops a la setmana, mínim, els hem de prendre.
Crec que aquí alguns ja podem anar posant la creu, eh? Vull dir, prenem nota.
Total. Les llegums, també, mínim 3-4 cops a la setmana, les hauríem de prendre per tota la fibra, fitonutrients que porten i, de més, importantíssim. Després, jo crec que els fruits vermells de colors o els fruits de colors vius estan els aràndanos, els navius, les frambueses, però també tenim les maduixes, ara cireres. Tots aquests colors vius de la fruita també són molt importants perquè és on hi ha els antioxidants, que és el que ens protegeix de l'envelliment accelerat. L'envelliment no pot frenar,
home, no.
Però el que va més ràpid del que toca, sí. Així que aquests, almenys un cop cada dia, un cop cada dos, prendre fruites de colors vius o verdures de colors vius és molt, molt, molt important pels antioxidants. I després, un que no agrada gaire i que trobo molt important és les cols, les crucíferes. Bròcoli, coliflor, col lombarda, col picuda, la col normal, la col de Brussel·les... És que a més, en tenim moltíssimes.
Clar, i les podem cuinar de moltes maneres.
Sí, pot ser en cru, com la col lombarda. El bròcoli bullit 3 minuts al dente, que està, de veritat, que ho provin, els que ens escolten, molt més bo que quan el rebulls 10 minuts.
Que queda allò tovet, que ja no saps com menjar-te.
Clar, a més, el nutrient està a l'aigua, quan el bullis.
L'hem perdut.
Sí, exacte. Llavors, tots aquests aliments, o una coliflor al forn, amb una miqueta d'espècies, està boníssima. No cal fer una coliflor bullida, que es fa com més pesat. Tres cops a la setmana també n'hauríem de prendre, perquè també tenen fibres, calci, components, sobretot per a les dones, a partir dels 40 anys, les cols són super beneficioses. I els fruits secs crec que també és algo que costa, però que l'hauríem d'incorporar, perquè també tenen molts nutrients.
Crus i sense sal.
Jo diria, comprar-los crus, ara ja anem a perfilar.
Afinem, anem per buscar l'excel·lent.
Comprar-los crus i a casa torrar-los.
Amb el forn? O
amb el forn
o amb un fryer o la paella?
Sí, però que ens quedin ni negres ni marron fosc, lleument torrats. Per què? Perquè amb aquest torrat lleu el que fem és desactivar antinutrients, és a dir, petits components que tenen les plantes per protegir-se, que fan que siguin una miqueta més indigestos, llavors quan els torrem, millorem aquesta composició en antinutrients, però els torrem nosaltres. Llavors no fem aquests torrats industrials que acaben oxidant molt els greixos dels fruits secs.
Hi ha alguna cosa que trobis que la gent, que fins i tot es pensa, no?, o que té cura de la seva alimentació, allò que sigui un error habitual?
Sí, sobretot caure en productes que tenen el light, els 5 calories, ara aquesta locura que hi ha en el mas proteïnes, tot això, no?, que al final és com agafar aliments que de per si estan bé i per temes de màrqueting treure, afegir coses i sempre se'ls acaben afegint o edulcorants o grasses trans tipus les margarines o olis que no són el d'oliva, que aquests són uns dels que hauríem d'evitar lo màxim possible. És millor anar a aliments directes i no caure en aquests claims de màrqueting que al final ens estan dient que aquell producte està molt modificat.
Clar, les etiquetes, si és que en tenen, doncs perquè quan anem a comprar fruita i verdura doncs ja no tenim etiqueta. Si és que hem de comprar alguna cosa amb etiqueta, com més curta millor.
Com més curta millor. I mirar bé les etiquetes realment. Quan comencem a veure molts noms estranys que no sabem què és...
Sospitem.
Sospitem, sí. I sempre, a veure, processats tots en menjarem, perquè l'oli d'oliva és un processat, el que passa que, bueno, és un ingredient. Però intentem anar màxim aliments directes, que sapiguem exactament què és el que porta aquest plat.
I dona sortit.
Exactament.
Hi ha moltes modes alimentàries, malauradament. Sentim a parlar de dietes ketos, dejuni intermitent. Possiblement per algunes persones els hi vagi bé, si és que algun nutricionista o alguna nutricionista ha fet un estudi, no?, de la vida d'aquella persona i els hi ha recomanat. Com podem saber què ens convé i què no per no caure en aquests errors? I ara que s'acosta l'estiu i que malauradament amb la cosificació que tenim, no, hi ha aquelles presses perquè sembla que tots hem de tenir totalment el cos d'un déu o una deessa grec, com fem per no caure en tots aquests paranys? De fàcil i ràpid.
Sí, has tocat a la tecla. Jo crec que el primer és començar a trencar amb tots aquests estereotips sobre el cos, sobretot de les dones, evidentment, perquè els homes moltes vegades és que és absolutament igual, perquè realment cossos saludables n'hi han de molts tipus. No només és un tipus, que és el que ens ensenyen, no?, de la dona prima, amb corbes, amb la pell perfecta. No, no és així. Llavors, està estudiat científicament que fer dietes i deixar-les és pitjor que no fer res. Per tant, hem de pensar en algo que sigui un estil de vida, que realment sigui un estil de vida que puguem allargar en el temps, que no haguem de, que sigui tan restrictiu que jo només el pugui aguantar un mes.
El plat
setmanes.
De Harvard.
Exactament. El plat de Harvard és facilíssim, és saciant. No acabaràs de menjar i diràs, és que m'estic morint de gana i m'he d'anar a menjar una altra cosa.
No estem lligats a una bàscula.
No estàs lligat a una bàscula. El dia que vulguis anar a menjar amb les teves amigues a sopar, no passa absolutament res. Aquell dia ets flexible, menges el que et vingui de gust, el dia següent, un altre dia, tornes a menjar de forma saludable. Això és la part important. No caure en paradigmes restrictius, que tinguis que medir les coses, que estiguis tot el dia pensant, ai, això ho puc menjar, no ho puc menjar. No parlem de temes de salut, que a vegades hem de treballar amb persones que, el que sé, tenen intoleràncies o patologies. Però en general no serveix de res. I de fet, patrons de moda, que jo ja, amb els anys que porto treballant d'això, és que ja he passat pel crudiveganisme, per la paleo, per la keto, és que, i tot arriba
i se'n
va. Quan arriba i se'n va. Llavors, pensem si tanta projecció té que dura un temps i s'elimina. Jo crec que tot el que són dietes restrictives, a no ser que siguin un entorn clínic, no tenen cap tipus de sentit. I ens hem de treure del cap el tema de l'operació en biquini de l'estiu. És veritat que ensenyem més el cos en aquest moment i és veritat que hi ha una pressió estètica, però les primeres que hem d'intentar canviar tot això és de la pròpia consciència de dir, és que m'estan venent una moto, és que no és veritat que només hi hagi un tipus de cos i no és veritat que jo hagi d'arribar a aquest tipus de cos en un temps rècord. Això realment em va en contra de la meva salut i segurament tot aquest pes que jo pugui perdre serà a costa de perdre múscul i també de recuperar-lo després molt ràpid.
Marta, estem arribant al final de l'entrevista, ens queden 3 minutets, però jo no em puc acomiadar de tu sense parlar del que és la teva especialitat, que és l'alimentació, la perimenopausa i la menopausa. Com que tenim poc temps, ho haurem de fer així en format com breu, Però per aquestes dones que o bé estiguin a punt d'entrar a aquesta etapa o que ja estiguin a l'etapa de menopausa, quins consells els hi donaries perquè l'alimentació els acompanyi a viure aquest procés de la millor manera possible? Clar. Perquè, clar, al final la nutrició afecta directament la nostra salut.
Totalment.
I sobretot en aquesta etapa.
Sí, crec que és superimportant el que dèiem, que no caiguin en patrons de dietes restrictives, perquè si hi ha un moment que encara és pitjor és en aquest moment, perquè el cos està ja en un moment que té les hormones baixes, hi ha moltes funcions que fa més lentament, si a més li treus nutrients, és que just diu, bueno, doncs ja parem màquines, i és que ja ni les poques hormones que tinc les formo, ni les poques funcions que tenia, i et sents més cansada, tens més sintomatologia, han de ser dietes nutritives. El plat de Harvard, que hem dit,
ens funciona també en aquesta
funciona.
Etapa de la vida.
L'única cosa que hem de canviar, una miqueta, és baixar un pelín els carbohidrats, però una mica, i pujar un pèl les grasses saludables, però és molt, molt, molt poc. I sobretot, intentar sopar d'hora, perquè tenim més resistència a la insulina i, per tant, el que més ens beneficia és sopar al voltant de les 8. Ja sé que és difícil, això.
Bueno, no aniria malament per a tothom,
Clar.
Perquè tenim més temps per fer la digestió, no?, i anar a dormir més alleugerits.
Exacte. Per què? Perquè la menopausa afecta el son, a la resistència a la insulina que tenim s'eleva per la nit i, per tant, tu sopes a les 8 i després et mouràs, perquè a les 8 no et fiques ja al sofà. I tot això ajuda que no hi hagi tanta acumulació d'aquests aliments en forma de greix, sobretot a nivell abdominal. És superimportant.
Perfecte, doncs amb aquests consells ens acomiadem d'aquesta entrevista. Quin vulgui saber més de la teva especialitat i els teus dos llibres, Disfrutar tu menopàusia i Nutre tu menopàusia, que estan escrits d'una manera la mar de didàctica.
Gràcies.
On poden aprendre, no?
A
viure millor aquesta etapa i a gaudir-la i a alimentar-se i nutrir-se com, com toca. Marta, Mercè, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Adéu-siau. Merci.
La ràdio amb samarreta.
Dani Ruiz Trillo ha estat professor de secundària de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat durant bastants anys i també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat. Avui torna per presentar-nos el seu nou llibre, 100 meravelles de l'Aina. Dani, ben tornat.
Hola, Carme, gràcies.
Com estàs?
Bé.
Quant de temps, no?
Molt.
Molt de temps. L'última vegada em sembla que també va ser per presentar un altre llibre, però va ser el 2022.
Exacte, sí.
Sí?
El de l'educació.
El de la... Sí, correcte.
100 idees, també era 100, eh?
Sí, mira, espera, que ara anirem. Ara anirem pel tema. El Dani ha vingut... de fet, no ha vingut sol. Venia sol, però de fet l'hem fet acompanyar per un dels protagonistes d'un dels microrelats d'aquest llibre. Ell és el Jaume Fernández, que és exdirector de l'Institut Angeleta Ferrer. Jaume, benvingut.
Hola, bona tarda, Carme. Bona tarda, Dani.
No t'imaginaves protagonitzar o formar part d'un relat, no?, d'un company, un amic teu?
Pues mira, no és la primera vegada que ho fa. Ja en un moment determinat va escriure un article en el qual feia comparacions amb un ídol del propi Dani, que és el Pep Guardiola. Com que jo era algo semblant al Pep Guardiola.
O sigui,
en aquell moment allò me va il·lusionar moltíssim. I aquest és el segon ocasió que veig que el Dani se'n recorda d'un amic com sóc jo per ell.
O sigui, que ets un referent, no?
Sí.
Dani, sembla?
Un gran referent, sí. Un gran referent educatiu, laboral, etc. Però... en el món de l'ensenyament, però un gran referent sobretot com a amic, sobretot com a persona.
Hem de dir, per completar, diríem, el triangle aquest, que el llibre del Dani, Ruiz Trillo, compta amb un pròleg també molt especial, que segur que els oïdors del Connectats coneixen bé, que és en David Vila i Ros.
Exacte, que havia fet programa aquí amb nosaltres.
Que també havia fet programa amb nosaltres. El David Vila i Ros és un sabadellenc llengua ferit que doncs, està enamorat de la llengua, que coneixes, us coneixeu prou,
sí.
I que t'ha dedicat a aquest pròleg que acaba, no el llegiré sencer, sinó l'últim paràgraf, que diu 100 meravelles de l'Aina és, doncs, un llibre per llegir a poc, per pensar, per redescobrir qui som, per aprendre a meravellar-nos, deixeu-vos-hi convidar, que de ben segur gaudireu. Això és el que acaba dient el David sobre aquest llibre. Explica'ns una mica, Dani, de què va aquest nou llibre, 100 meravelles de l'Aina. L'Aina és la teva filla.
L'Aina és la meva filla i és meravellosa, com diu el títol, i llavors... per sort, moltes de les filles i fills dels nens que veus pel carrer són meravellosos. Per tant, no és única. Per sort, n'hi ha moltes. Que consti que no és un diari ni és un dietari. És un llibre de relats curts, de microrelats, però que és un llibre de narració, de narrativa. No és un diari ni un dietari, no és un diari de l'Aina, és un llibre universal per tothom, per tots els públics, i que recomano molt perquè sí que amb l'excusa de les meravelles, que de l'aina que podria ser de qualsevol nen o nena, del dia a dia, les coses petites, coses petits plaers del dia a dia que ens trobem, amb aquesta excusa, llavors faig un conte, un relat.
Però què és el que t'ha portat aquesta vegada a crear aquest llibre? Des del 22, que vas publicar 100 idees per educar els fills, que va ser, diguem, la teva, després de la teva primera experiència com a pare, ara arriba aquest 100 meravelles de l'Aina.
Segurament, d'alguna manera, agrair haver pogut i poder ser pare i tenir aquesta experiència tan maca, però agrair-ho d'una manera, doncs, com m'agrada a mi, creant, i en aquest cas creant narrativa, que a mi, després de molts anys de poesia, però la narrativa crec que és una cosa que segurament és un gènere que és més universal, més per tots els públics, que a la gent li agrada més, i llavors amb l'excusa de parlar d'aquestes meravelles i d'agrair això de l'Aina i de la família, etc, tot això tan maco que regala la vida, amb aquesta excusa, llavors aprofito i faig narrativa i faig relats i, evidentment, faig allò que m'agrada a mi.
Podríem dir que la paternitat t'ha inspirat?
Sí.
T'ha obert una nova finestra a la creativitat?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Mm. Totalment. I que també és veritat que després de l'assaig, després d'allò, no? 100 idees per educar els fills, que és assaig, però amb l'assaig no m'hi sento tan identificat. Em va agradar fer-ho per compartir aquestes idees per educar, però no m'hi vaig sentir tan identificat. No fas tant d'escriptor. Uh-huh. En canvi, fent relats, fas més d'escriptor.
I jo no sé, però hi ha com una mena d'obsessió pels números, per les xifres. Què passa? Ho dic perquè tens aquestes 100 idees per educar els fills, que ja hem fet referència abans, tens el llibre que presentem avui, després també tens el 20QA, no? Era de palíndroms? No?
Exacte, tots els títols eren capicua, tots els títols eren palíndroms, i eren 22 contes, perquè 22 és un número capicua, i ara que he fet aquests de 100, doncs molta gent m'ha dit, per què no 101? Perquè 101 és capicua. Doncs si em podia haver fet 101, és veritat.
Però quina mena d'atracció tens amb els números? Tens una necessitat, per exemple, que t'ajuda, doncs, a estructurar... Doncs mira, si són 100, farem 100 microrelats.
Potser sí, eh?
Sí?
Potser... No, o sigui, jo crec que no, però que potser d'amagat, inconscientment, potser sí, no? Tenim aquesta necessitat de potser guiar-nos amb un número que ens pugui guiar per fer les coses.
És una mania o no, en Jaume, això dels números en el Dani?
Ell és matemàtic, eh?
Però tu quina assignatura feies, Dani, a l'institut?
A català.
Feies català?
Sí.
Sí, és veritat.
Des del 2005, sí.
Feia català.
Bueno, hem compartit moltes situacions educatives amb Dani i jo. I segurament algo se li ha encomanat de les matemàtiques que li he pogut aportar. Fins i tot, Carme, hi ha un microrelat que té 121 monosíl·labs.
Ah, sí?
I té una màgia el Dani a l'hora d'explicar aquest microrelat, perquè dius, ostres, com es pot fer? Com es poden juntar en un sol microrelat 121 monosíl·labs i a sobre
donar-li sentit,
que la història tingui un sentit, no? I dius, ostres, és admirable. Jo pel Dani sento admiració perquè és com un mag de les paraules, no? I per mi, sincerament, trobo que té molt sentit tot allò que escriu i que diu.
Quin és aquest microrelat, Dani? Te'n recordes? Ara el buscarem.
El buscarem
molt ràpidament. Estem parlant de relat curt, de microrelat, que no sé si tu n'havies fet alguna altra vegada, Dani?
De microrelats, no. És la primera vegada.
I què tal?
Molt bé, perquè en poques línies pots dir moltes coses i fins i tot pots fer el que és un gir inesperat. que això com a escriptor m'agrada molt i als lectors també els agrada molt. Un gir inesperat que a partir de la tercera o quarta línia no s'esperen que cedeixi d'aquella manera i canvia totalment com un mitjó i llavors segueix d'aquella manera i ho fa molt, molt especial. Fins i tot
però també
més...
requereix una habilitat i un esforç, no?, per concentrar o de control del vocabulari, de... per seleccionar ben bé les paraules...
Sí, que potser després et surt més llarg i has de retallar, però retalles, si cal retalles. He trobat el dels monosíl·labs.
Sí, com es titula?
Una persona comunicativa.
Podem llegir un tros?
Sí.
A veure, què diu?
Un dia li vaig sentir una conversa amb monosíl·labs. Fa molt de sol i no se sent res. Sols un vol al cel. Cap mot. Tinc son, el front s'enfon i em fa un xic de mal al cap. Cap al tard vaig al ball amb un nus al coll i un gran goig als ulls. És clar. Faig un salt, dos salts, tres salts, el nas ben ferm i el coll ben dret. Fem un bon tros amb bus i ja de nit me'n vaig amb el cap ben alt de nou cap al meu cau. Prenc un suc roig i un flam ben gros i li dic: ets un sol i un tros de pa. I em diu: o un tros de pa i un sol.
Molt bé, no?
És que...
No? Sí, ha explicat
és
una...
És impressionant.
Ha explicat una petita història amb poca... Poqueta cosa. Molt bé. El detall de tractar dels temes més quotidians, de les coses aparentment més insignificants, això també és una cosa que tu porta una mica de cap, no? És el que busques, el que t'interessa plasmar quan vols escriure?
Sí, també